Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Seguim pendents d'aquest incendi a Gavà. Protecció Civil ha ordenat el confinament de dues urbanitzacions, a Gavà, una de Viladecans i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat per aquest foc forestal iniciat a 2:15. El foc ha afectat diversos vehicles del carrer Montserrat Roig i s'ha propagat a la vegetació forestal de la zona. Afecta unes 6.000 persones. A més, es recomana tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Els bombers hi han destinat 29 dotacions terrestres i 7 aèries. I la Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pels beneficis que han deixat d'obtenir pel foc, a causa del foc. Si el procés no avança, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles vies d'ajut.
En aquest cas, el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores, els riscos estan coberts, no és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem, doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi a la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla. Continuem parlant de riscos. L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat una temperatura de 40,5 graus a 3:15 de la tarda d'avui. El valor que mai s'havia observat fins ara, amb 112 anys, el de la sèrie històrica de l'estació meteorològica. De fet, el Meteocat avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40, per exemple, com ha passat aquesta passada nit a Portbou, que ha superat els 31 graus. Més temes. La llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots de PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. Ara bé, com que Junts i PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor. I parlem del Barça, que ja coneix els rivals de la Champions League del futbol sala. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se'ls veuran amb el club Simi, el grup Lucenec i el Minerva. Tornem d'aquí una hora. Més notícies en xarxa.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres, d'aquest dimecres 8 de juliol del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, a Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem del plàncton i del canvi climàtic. Veurem com afecta el plàncton als canvis de temperatures i aquesta extrematització, podríem dir-ne, d'alguna forma, dels fenòmens meteorològics. Anirem a pescar sempre de forma responsable i per últim cop aquí a la Arran de Mar. Parlarem d'aquestes temperatures tòrrides que estem vivint. Coneixerem de primera mà la història del transatlàntic Ciro. I acabarem el programa d'avui al Delta de l'Ebre. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Prova abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Rendemar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. I estava dient, no, que no arribi el divendres.
Per què?
Home, perquè se'ns acaba el programa.
Ah,
clar,
bé, però...
Jo tenia preparada fins i tot, i mira.
Figaflaues.
Que no s'acabi. I ja està, està aquí, eh?
Com vas amb la calor? Has pogut dormir? No has pogut dormir?
Uai, avui he passat fred, no t'ho creuràs.
Com has passat fred? Explica'm el secret.
Doncs el ventilador, que jo crec que estava amb una propulsió gairebé desmesurada, i entre el que m'entrava per la finestra i el ventilador, jo crec que he tingut alguna cosa durant la nit que avui he dormit fatal, però no de la calor, sinó de fred, tapada i tot, eh?
Déu-n'hi-do, potser tens febre.
Si voleu venir a casa meva a passar fred...
Potser tens febre o alguna cosa d'aquestes i no...
Tenim tres gats, dos pingüins, quatre ossos polars...
Fantàstic.
Tots a casa, tots
fantàstic.
A casa.
Estarem allí i
pendent. Convidats.
Exacte. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Doncs prop de bé. Mira si tenia a tota marxa el ventilador, la Sílvia, que jo l'he vista passar aquest matí quan a l'hora quan m'he despertat i he mirat per la finestra, passava la Sílvia en direcció a Portbou, que allà sí que han tingut una nit de 33 graus, perquè tenia fred, aleshores ha anat a buscar la nit de Portbou, diu, aviam si entro tan calor, i anava com el Doraemon, una mica com el casquet volador, amb el ventilador al cap i anant cap al nord.
Jo pensava que anaves a dir en plan Mary Poppins, eh? Que també, eh?
El Mary Poppins era un paraigues, però com no plou...
No, per això... Però per l'ombra, jo sortia volant... Ja sé, ja ho deixem.
Ja t'he vist, Sílvia, aquí, que ja ho estaves molint, o sigui... Sí, no, realment les temperatures aquesta nit han sigut bastant tòrrides. Aquí a Tarragona, el termòmetre ahir a les 9 de la nit marcava 29,7 graus.
Maco.
O sigui que no està mal.
Res, no està mal, no.
Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, jo de festa major gairebé. Avui ens comença la festa major de Sant Zenon aquí a Arenys i ja sabem que la tindrem molt acalorada, que passarem molta calor, però això no ens impedirà sortir al carrer, gaudir de tots els actes. Jo també he dormit molt bé, El meu secret es diu aire condicionat, vull dir, no té més, pot tenir tothom que vulgui, i hem dormit fantàstics. Per tant,
després ja poses malalt, com jo. Si fas aquestes coses, malament.
No m'hi poso. I mira que està tota la nit engegat, superfresquet, fantàstic.
I la factura de la llum, què tal?
Bé, suposo que quan bé es paga i ja està, no ho sé, aquestes coses les lleva mi mujer, que deien, no?
Exacte, molt bé. No, sí, fantàstic, sí, bé i bé, fantàstic.
Bé, tot correcte. Ja et dic, de festa major, estem aquí ja a punt de començar avui al vespre pregó, tenim l'anada al pregó, gegants, tenim una botifarrada, tenim la primera nit de barraques, ara en parlarem en temps d'actualitat, vull dir que... Menys, si ens preguntes com estem, doncs com hem d'estar, de festa.
Perfecte, ara ja és època de festes majors a tots els llocs. Aquí a Tarragona, al Serrallo, al barri Mariner, que fan festes cada setmana aproximadament, quan arriba el juliol ja estan redis per la Mare de Déu del Carme, o sigui que festa major.
Clar que sí, aquí després empalmarem amb les Santes de Mataró també, que són cap a finals de mes, vull dir que si aquí al Maresme és una festa constant.
Fantàstic, doncs anirem de festa. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Cel Prieto des de RadioDelta.cat i la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava, explicant que avui s'ha posat en marxa el servei de socorrisme a l'Escala, després de 3 setmanes de retras per problemes en la licitació del servei. Sergi.
Doncs sí, Marina, finalment han arribat els socorristes a les platges de l'Escala. Problemes, com dèiem, amb la licitació, perquè el procés es va complicar per la impugnació d'una de les empreses que finalment va ser l'adjudicatària, i que a l'hora de la veritat no va presentar la documentació que requeria, mentre l'empresa MarSafe, que va quedar en un segon lloc, contractava el personal i es preparava, entre Protecció Civil, Salvament Marítim i Policia Local, han anat cobrint les necessitats que han sorgit. Escoltem en Rafael López, que és el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Escala.
Ja han explicat que el tema de la contractació s'ha allargat d'una manera innecessària, al nostre entendre, però sí, com sigui, estem a dia d'avui que comença ja els serveis de socorrisme a totes les plages, i la veritat és que ara el que sí que voldríem és agrair durant tots aquests dies que no hi han hagut a l'esforç de tant de la policia local com Protecció Civil, Salvament Marítim, bombers, una mica tothom ha estat al tanto per dintre del que puguin haver estat a la guai d'alguna possible incidència, haver estat per atendre el que fos.
El servei s'ofereix amb 15 socorristes a la platja, repartits entre la platja del nucli antic, Riells, les Muscleres Petites, les Grosses i el Moll Grec. No es consideren zones de bany i, per tant, queden excloses la zona portuària i les cales de les Planasses. L'horari de vigilància és de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 7 de la tarda. Com la temporada passada, la platja de Montgó queda sota el control de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en canvi de gestió, amb un canvi de gestió que ja es concretava l'any passat.
Els pressupostos de la Generalitat inclouen gairebé 600.000 euros d'inversió a l'Escala.
Doncs sí, Marina, concretament 599.303 és la partida pressupostària definitiva que destinarà la Generalitat aquí al municipi un cop han estat aprovats els pressupostos per aquest 2026. Un 58% de la inversió es concentra en el projecte de rehabilitació de l'urbanització de la Closa del Llop en terrenys de l'Incasol. Concretament, s'hi destinaran prop de 350.000 euros que serviran per adequar zones verdes, uns treballs que ja han començat, i també fer arribar subministraments bàsics a les diferents parcel·les. La inversió permetrà finalitzar els treballs d'urbanització i, per tant, que l'Ajuntament pugui començar a desplegar els plans de construcció d'habitatges previstos en aquest projecte. La resta de partida destinada a l'Escala es divideix entre la construcció d'una rampa al Museu Arqueològic d'Empúries, amb una inversió de 150.000 euros, i l'adequació de la instal·lació de subministrament d'aigua a tot el municipi, amb una despesa propera als 100.000 euros. Pel que fa al conjunt de la comarca, l'Alt Empordà rebrà fins a 43 milions d'euros. Atenció, perquè un 75% d'aquests 43 milions d'euros es destinaran al projecte de construcció de la plataforma eòlica marina Plemcat al Golf de Roses, que fa poc va desencallar el projecte d'impacte ambiental. La partida per aquest projecte és de 31.500.000 euros. Els pressupostos de la Generalitat es van apropar aquest 2 de juliol al Parlament amb el vot a favor dels socis d'investidura i la negativa de l'oposició. El text preveu una despesa total de 49.162 milions d'euros, un 22,8% més que els del 2023. Enguany són els primers pressupostos que aconsegueix aprovar el govern de Salvador Illa.
Baixem fins a l'Ebre. El Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, ha posat en marxa per segon estiu consecutiu la campanya de prevenció dels cops de calor amb l'ús de polseres intel·ligents adreçades als treballadors que desenvolupen la seva tasca a l'aire lliure o en espais sense climatització. La mesura es manté després dels bons resultats registrats durant la prova pilot de l'any passat. Cel.
Els dispositius que s'han distribuït entre mostrejadors, operadors i personal de manteniment permeten monitorar de forma contínua la temperatura corporal i ambiental. Quan se superen els 37,8 graus de temperatura corporal o els 42 graus ambientals, la pulsera activa una alarma sonora, lumínica i vibratòria per alertar el treballador i indicar-li que ha d'aturar l'activitat, hidratar-se i protegir-se de la calor. Escoltem a la cap del Departament de Seguretat del CAT, Mireia Campos.
Al Consorci d'Aigües de Tarragona hem decidit repetir per segon estiu consecutiu la campanya de polseres intel·ligents per protegir el nostre personal davant dels efectes de la calor, un risc cada vegada més habitual. L'experiència de l'any passat va ser molt positiva i per això enguany tornem a distribuir aquests dispositius entre els professionals que treballen a l'aire lliure o en espais amb poca climatització. Les polseres controlen de manera contínua la temperatura corporal i ambiental i si detecten una situació de risc, alerten immediatament la persona perquè interrompi l'activitat, s'hidrati i es protegeixi.
Esta iniciativa se suma a altres mesures que el Consorci aplica habitualment, com l'adaptació d'horaris, el subministrament de roba transpirable, protecció solar i aigua, així com la instal·lació de carpes i zones d'ombra i la formació en primers auxilis. Tot i que el CAP no ha registrat cap incident relacionat amb cops de calor, l'organisme aposta per la millora contínua en seguretat laboral. La consolidació d'aquestes polseres reforça el protocol davant altes temperatures i contribueix a garantir unes condicions de treball més segures per al personal durant l'estiu.
L'estadi municipal Pla de Barra de Camarles acollirà aquest cap de setmana la primera edició del torneig de futbol 7 Balcó League 2026, una iniciativa impulsada pel Club de Futbol Camarles i Balcó Academy que combina esport, música i gastronomia en un format innovador i pensat per tots els públics.
Segons ha explicat Ignasi Vallès, president del club, la proposta naix amb la voluntat de fer alguna cosa diferent respecte als habituals tornejos de futbol sala. Així s'ha apostat pel format de futbol 7 nocturn, per evitar les altes temperatures i afavorir una experiència més còmoda tant per als jugadors com per als assistents.
Ah, però si conjuntament pues, algun jove del poble que també pues, hem de fer algo, saps? Així, pues, perquè sempre tenen ganes de jugar a futbol. Pues un torneig, pues, sent que hi ha aquí Camarres, pues, també sol 24 hores de futbol sala, no sé quantes, pues, podríem fer algo diferent, però a part de que sigues de futbol set, pues, que sigues nocturn pel tema també de, ja de calor i tot això, però ja per aprofitar també al mateix temps, pues, ja que no sigui només futbol saps, pues, pues, també pues, tindré pues, una zona allí detrás del camp que tenim, per exemple, pues, és una terrassa així, pues, un ambient així més chill-out, en servei d'hamburgueseria.
El torneig no es limitarà únicament a l'àmbit esportiu. L'esdeveniment comptarà amb una completa zona d'oci amb terrassa, música en directe, pantalla gegant per seguir partits del Mundial i una variada oferta gastronòmica. En este sentit hi participaran establiments locals com el Bar Lo Centro, amb servei d'hamburgueses, i Cremelité, amb propostes de postres, reforçant així el comerç local. Entre les activitats paral·leles destaca també un concurs d'hamburgueses on els participants hauran de menjar-ne el màxim possible en 2 minuts, una proposta pensada per dinamitzar els temps entre partits i ampliar l'oferta d'entreteniment. En l'àmbit esportiu, el torneig comptarà amb la participació de 8 equips amb jugadors de nivell alt, incloent futbolistes de categories com Tercera Federació o fins i tot vinculats a clubs professionals. El sistema de competició garantirà que tots els equips disputen diversos partits, amb premis col·lectius i també guardons individuals com el MVP o el millor porter. A més, el torneig també es planteja com una oportunitat per projectar el territori. Molts equips provenen de fora i aprofitaran el cap de setmana per conèixer el Delta de l'Ebre amb activitats complementàries com visites a la platja o sortides en barca.
Cap a les costes del Garraf. Vilanova i la Geltrú ja ha presentat la seva festa major d'aquest 2026. Ja ha assenyat la imatge gràfica d'aquesta edició al maig i també al cartell al mes de juny, però quedava pendent anunciar tota la programació d'una festa que enguany s'ha presentat amb moltes novetats i no només pel que fa als actes programats. Carla.
La festa major en honor a la Mare de Déu de les Neus de Vilanova i la Geltrú d'aquest any ja s'ha posat en marxa amb la presentació del programa per part de la Pabordia 2026. Enguany hi ha una trentena d'actes nous que s'incorporen a la programació amb la voluntat, diuen, de fer una festa encara més oberta i participativa i que arribi a tots els gustos amb activitats, tallers i concerts diversos. Entre les novetats d'aquest any hi ha un espectacle de drons l'1 d'agost a la nit, amb una proposta ideada expressament per la ciutat que donarà pas al Ball de la Lluna a la plaça del Port. Precisament la Lluna és la protagonista de la imatge d'aquest any de la Festa Major 2026 i el lema que ja s'havia anunciat és "Només hi faltes tu". Amb la presentació del programa d'activitats amb Tardeo inclòs, s'ha donat ja el tret de sortida oficial a una Festa Major que s'allargarà ara fins al 6 d'agost. També han sortit tot un seguit de productes de marxandatge al voltant de la Festa Major que els pabordes ja han posat a la venda. Una edició en què s'ha aconseguit, afirmen els Pabordes, un 15% més de pressupost gràcies als sponsors de la festa. Una festa major amb beguda pròpia, la Juanita de Vilanova, un còctel que combina cava rosat i gasolina, el nou licor de moscatell amb un toc de maduixa àcida. I encara entre les novetats que s'han presentat, un videoclip que ha servit per estrenar la cançó Només hi faltes tu.
La 17a Festa Jove de Cubelles arrenca demà dijous, una edició, la d'enguany, que aposta pels videojocs com a eix temàtic dels 3 dies d'activitats gratuïtes pels adolescents i joves del municipi, tot plegat, impulsat i dinamitzat, com sempre, per l'Espai Jove.
Les activitats de la 17a Festa Jove de Cubelles s'inauguren demà dijous amb una adaptació de l'exitós videojocs d'identitats ocultes a Among Us, que permetrà als joves traslladar l'emoció de les partides a la vida real. Una partida envoltada de misteri en què fins i tot la localització es manté en secret. Tan sols els participants inscrits saben on començarà. Una idea que sorgeix dels adolescents que van gaudir de les darreres colònies organitzades per l'Espai Jove i demostrar que la participació activa dels joves no associats en la programació de la Festa Jove és un pilar fonamental de l'edició d'enguany. Durant tot el curs s'han celebrat trobades per proposar i treballar les activitats que han acabat conformant el programa d'aquesta 17a edició. Pel que fa a divendres, serà el torn de les activitats esportives i aquàtiques, amb un circuit inflable, un tobogan gegant d'aigua i un extreme race als voltants de l'Espai Jove. Ja dissabte, la festa culminarà amb la Jornada Gamer, una doble sessió de competicions d'EAFC 26, Mario Kart i Rocket League, proves individuals, zones de joc lliure amb consoles d'última generació i retro gaming, simuladors i jocs de taula. 3 dies d'activitats completament gratuïtes i que volen fer propostes per als gustos d'un ampli ventall d'adolescents i joves, des dels 12 fins als 29 anys.
Fem aturada a les costes del Maresme. Avui comença la Festa Major de Sant Zenon d'Arenys de Mar. Avui és el dia del pregó, com dèiem al principi del programa, i a la nit, missa de completes amb el cant de l'himne de Sant Zenon, la traca de colors a la Riera i la primera nit de concerts amb Miquel del Roig Oriol.
Sí, exacte, Marina. I els primers protagonistes de la festa, però, seran els gegants d'Arenys de Mar, en Tallaferro i la Fuga d'Alba, en Roc i la Maria, que estrenen vestuari aquest vespre i ja lluiran els nous vestits per primera vegada. Com ja és tradició, els gegants faran la baixada cap al pregó acompanyant la banda de l'Escola de Música. Abans estaran plantats al Calissai perquè tothom pugui veure aquests nous vestits. Gemma Jiménez, cap de colla, ha avançat que mantenen l'essència cromàtica característica de cada gegant.
Hem intentat buscar un disseny que mantingui una mica l'essència del que tinguin, però de, com el, els colors i tot, però amb els uns canvis que, és a dir, que siguin visibles. Esperem que la gent tingui bona rebuda amb aquests nous vestits. Hem mantingut els colors que representen, així que encantats.
Mentrestant es fa el pregó, el Caufos i Calcat serà l'encarregat de la botifarrada popular de Festa Major d'aquest vespre. Els membres de l'agrupament Escolta seran els encarregats de cuinar 750 botifarres en un acte que estarà amenitzat amb un bingo musical. Enguany coincideix amb el pregó i el brindis popular. Per aquest motiu es preveu que el gruix de públic es concentri entre les 9 i les 10 de la nit. Feliu Roca, membre del Caufos i Calcat, explica també que enguany s'ha augmentat el nombre de botifarres arran de l'èxit que va tenir l'any passat aquesta proposta.
La botifarrada sempre és el dia 8 per les completes i la traca i doncs que la gent vingui a sopar ja a la placeta i anar fent ambient. I aquest any coincideix tot i el més probable és que molta gent s'acumuli doncs entre les 9 aproximadament, que és quan acaba el pregó, i les 10, que és quan comencen completes. Aleshores, des del cau el que hem fet per la botifarrada és obrir la venda de tiquets. Abans, aquest any es podran comprar doncs, a partir de les 5 de la tarda i a la placeta mateix. En posem a la venda 750, una mica més que l'any passat perquè va anar molt bé.
El tiquet tindrà un preu de 5 euros i inclourà la botifarra amb pa amb tomàquet i beguda, que es començarà a servir a partir de les 8 del vespre. I demà és la Diada de Sant Zenon, us ho explico avui perquè demà no hi serem. Els gegants tornaran a sortir en cercavila acompanyats per les autoritats a ofici i rebent els convidats d'honor als gegants de Sant Feliu de Pallerols. La jornada també inclourà la recollida de xumets a les 5 de la tarda i la mostra de balls a la plaça de l'Església, just abans de l'ofici. I un dels grans atractius de demà són els focs artificials. Aquest any l'encarregada de posar llum, color i so és la pirotècnia Igual. La cita serà demà dijous a les 11 de la nit a la platja. Des de la pirotècnia Igual, un dels seus responsables, Fernando Salmerón, ha avançat que s'ha preparat un espectacle que durarà aproximadament 15 minuts amb 190 quilos de pólvora. Combinarà innovació i tradició amb nous efectes, figures de colors, moments de molt de ritme i tro i una traca final de 3 minuts que pretén ser un dels moments àlgids d'aquests focs artificials.
Podreu gaudir de molts efectes nous, hi ha doncs, carcasses d'ampistins, canvis de colors, moltes figures de gos, bueno, suposem que hi ha espirals, aros, i després molts articles que nosaltres estem molt, molt contents de, que fem aquí a casa, que, a la fàbrica que tenim aquí a Canyelles i a Canyelles, exactament, d'on hi ha l'intermitent, els camuros, el color salses, les palmeres salses, aquestes tradicionals que, de tota la vida.
Divendres també hi ha el Correfoc i durant el cap de setmana el Correaigua. Una de les últimes activitats de la festa serà la trobada de gegants de diumenge amb 5 colles convidades i punt de sortida des del cementiri.
No deixem de parlar de festes majors perquè Premià de Mar celebra des d'ahir fins al 12 de juliol una festa major molt especial marcada pel 30è aniversari del desembarcament i dels pirates premianencs, una proposta que ha convertit el municipi en un dels grans referents festius del Maresme.
Sí, exacte. A Premià podríem dir que la festa no és només un programa d'actes, és una història col·lectiva que durant gairebé una setmana transforma Premià de Mar en un gran escenari a l'aire lliure. Carrers, places i platges es converteixen en territori de disputa entre pirates i premianencs. És una recreació festiva inspirada en les incursions pirates que van afectar la costa mediterrània entre els segles XVI i XVIII. Segons el relat oficial de la festa, la vila és conquerida pels pirates i el poble s'organitza per recuperar-la fins a l'expulsió final. El gran tret diferencial de la festa major de Premià de Mar és precisament aquest argument. Té argument, té personatges, té bàndols i té rituals i una dramatúrgia que es desplega al llarg dels dies. No es tracta només de veure actes, sinó de formar part d'una història compartida. El desembarcament, el saqueig, la saga de l'Ajuntament, la revolta premianenca, la batalla final i l'expulsió construeixen una seqüència festiva que dona coherència i identitat a tota la celebració. L'edició d'aquest 2026 tindrà un caràcter commemoratiu especial pels 30 anys del desembarcament, l'acte que simbolitza l'arribada dels pirates a Premià de Mar i que s'ha convertit en una de les imatges més icòniques de la festa. El programa oficial situa el desembarcament al dimecres, dia 8 de juliol a 2:11 de la nit, per tant avui mateix, a la platja de Llevant, punt de partida d'una nit que continuarà amb el saqueig, la sala de l'Ajuntament, el ball de l'atac i la proclamació de Premià Ciutat Pirata. Ja demà, dijous dia 9 de juliol, arribarà el desembarcament petit, pensat per als més menuts, amb el petit saqueig i l'acte en què els infants cremen simbòlicament l'Ajuntament. Entre els moments destacats hi ha el pregó a càrrec de Simplement Diables, com dèiem, el desembarcament, la revolta premianenca, un correfoc, els concerts pirates, la cursa nocturna de pirates i premianencs a pèl, la diada castellera, habaneres amb cremat i també un gran castell de focs d'artifici que enguany portarà el segell commemoratiu d'aquests 30 anys de desembarcament.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Museu del Port de Tarragona ha iniciat el projecte de restitució tridimensional dels dos derelictes d'embarcacions que conserva i exposa al seu espai museístic. Aquesta iniciativa permetrà reconstruir digitalment l'aspecte original dels vaixells a partir de les restes arqueològiques conservades, generant models 3D que contribuiran a ampliar el coneixement sobre la construcció, funció i context històric. Els dos derelictes corresponen a embarcacions datades entre els segles XVII i XVIII que van ser localitzades l'any 2011 durant les obres del pas soterrat del ferrocarril a la plaça dels Carros de Tarragona. L'estiu del 2024 les dues embarcacions van retornar a Tarragona per incorporar-se a l'exposició permanent del Museu del Port. Amb aquesta incorporació, el Museu del Port es converteix en l'únic museu de l'estat espanyol que exposa dos derelictes d'embarcacions, un conjunt patrimonial d'un gran valor arqueològic i històric. Per aprofitar aprofundir en el coneixement d'aquestes embarcacions, el museu ha encarregat al doctor historiador i arqueòleg naval Marcel Pujol i Hamelink el projecte de restitució tridimensional dels dos delictes localitzats a la plaça dels Carros, identificats arqueològicament com a delicte 1 i delicte 500. Els treballs han començat amb una exhaustiva documentació gràfica de les restes conservades mitjançant sessions fotogràfiques del conjunt de planta i de les diferents seccions estructurals dels dos vaixells. Posteriorment s'aplicarà la tècnica de la fotografia per generar models digitals en tres dimensions. El projecte té una durada prevista d'entre 7 i 8 mesos. I ara volem saber quin temps farà a la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. No hi ha canvis pel que fa a la meteorologia arran de mar i, per tant, continuarem amb aquesta dualitat de tipus de vent, matins i tardes. De fet, amb una miqueta de vent de sud, ja nits de més calmes i fins i tot de terrals, però molt febles. Per tant, no hi haurà capacitat perquè les brises puguin refrescar l'ambient. Tot al contrari, la mar ja està entre els 26 i 29 graus, déu-n'hi-do, que tenim al Delta de l'Ebre, i per tant això no hi ha manera que pugui refrescar la línia de costa. Hem vist aquestes immediates hores vent de sud, de sud-est, una mica més de llevant al nord de la Costa Brava, però sempre vents molt febles i, per tant, marejol. No hi haurà grans corrents de vent. Atenció, perquè el dijous tornarà a passar el que ha passat els últims matins, o matinades més aviat, una mica de tramuntana molt rescalfada al nord de la Costa Brava, amb temperatures molt i molt altes. A la resta de la costa, vents variables. Durant la tarda tornarà a imposar-se el de xaloc. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Hores d'ara, la Vida Baixa 21-31 està tallada entre Carme i la Pobla de Claramunt en tots dos sentits per un incendi forestal. També per incendi només és permès el pas als veïns a la GI-660 entre Forallac i Calonja, a la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a la GI-66-12 entre Calonja i Santa Cristina d'Aro i a la GI-6703 entre Quart i Madremanya. A banda d'això, l'autopista P7 i retencions de Montornès, la Roca del Vallès en sentit Girona per un accident que ocupa el Goral, per tant, precaució. També hi ha cua a la mateixa autopista de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès i l'antídot de Sant Cugat, tot plat en sentit Tarragona. A l'autovia 2 hi ha retencions de Sant Vicenç dels Horts a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. També hi ha cua de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol. A la C58 hi ha retencions de Badia a Sabadell en sentit nord i a la C58 i a la C33 també hi ha retencions per Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Val hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs, i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Volem arrencar les nostres entrevistes i seccions d'avui parlant del plàncton, perquè segons un estudi de la Universitat de Barcelona, els efectes del canvi climàtic sobre aquesta espècie microscòpica podria ser una de les eines més útils per monitoritzar la tropicalització del mar Mediterrani, Carla.
Bé, un grup d'investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, per ser més concrets, són els que recentment han publicat un nou estudi centrat en investigar la tropicalització del mar Mediterrani i la reestructuració de les poblacions de plàncton fruit del ràpid calentament que estan patint les nostres aigües. Per això, avui tenim amb nosaltres l'Arturo Lucas, primer autor de l'estudi i investigador de l'ICTA, per a donar-nos més detalls de la seva recerca. Molt bona tarda, Arturo, com estàs?
Hola, molt bé.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a Ran de Mar.
A vosaltres, per invitar-me.
Mira, primer de tot, algú que ens escolti pot pensar que el plàncton, pel fet de ser microscòpic i imperceptible a simple vista, no sigui precisament l'element més preocupant del mar amb tots els efectes que estem veient del canvi climàtic, però s'estaria equivocant, perquè el plàncton és important per una gran quantitat de processos vitals per al manteniment de la vida als oceans, no?
Sí, s'estaria equivocant. De fet, els animals que veiem, com peixos i mamífers, només representen una petita fracció de la biomassa oceànica i la majoria està formada per organismes microscòpics. El plàncton és la base de la xarxa tròfica marina. Alguns d'aquests organismes produeixen oxigen i d'altres, amb l'emissió de compostos sulfurosos, contribueixen a la formació dels núvols. El plàncton té un paper clau en la regulació del clima a través del que s'anomena la bomba biològica de carboni. Aquests organismes capturen CO2 de l'atmosfera, que el converteixen en matèria orgànica, i quan són consumits i excretats o moren, part d'aquesta matèria orgànica s'enfonsa cap a l'oceà profund i queda emmagatzemada durant segles o mil·lennis. I en el cas dels microorganismes calcificadors, que són els que nosaltres hem estudiat, també participen en el cicle dels carbonats, que determina la qualitat de l'aigua, donant-li aquesta capacitat d'absorbir CO2 atmosfèric. Per tant, tot i ser invisibles, els microorganismes planctònics tenen una funció fonamental.
I ara has fet una petita menció, però és una cosa en la que jo em volia centrar, que és que l'estudi aquest que heu fet és particularment interessant per dues qüestions. Una és òbvia, que és que us heu centrat en el plàncton en lloc d'altres organismes amb els que acostumem a interactuar més com a humans, com els peixos o les algues, però l'altra és que compta amb una base de dades amplíssima que ni més ni menys, si no m'equivoco, que de 2.000 anys enrere. I això es deu a que heu centrat l'estudi en els sediments marins de zones concretes del Mediterrani que actuen com a arxius naturals. Com és que es pot extreure aquest volum de dades dels sediments marins?
Bé, la clau és que alguns d'aquests microorganismes formen closques de carbonat de calci i quan moren aquestes estructures s'enfonsen cap al fons i s'acumulen als sediments i amb el temps aquesta deposició va formant capes successives i és el que funciona com un arxiu natural. Llavors, cada capa conserva les restes d'aquests organismes que vivien o d'aquestes comunitats que vivien en un determinat moment. I extraent testimonis de sediment podem llegir aquesta història i reconstruir com han anat canviant les comunitats. I això és especialment valuós perquè permet tenir una línia base prèvia a l'impacte actual i comparar-la amb els canvis més recents.
Perquè quines zones us heu centrat a l'hora de recollir aquests sediments?
Hem utilitzat dos testimonis, un del mar d'Alboran, a prop de l'estret de Gibraltar, i un altre a l'estret de Sicília. I estan com influenciats per l'entrada de les masses d'aigua atlàntica. Que se'n va cap a la part est del Mediterrani.
I aquest estudi l'heu basat en dos grups de dominants de microalgues i de zooplàncton del Mediterrani, que deixaré que diguis tu perquè jo no m'atreveixo, però sí que m'agradaria saber per què us heu centrat concretament en aquests dos grups i quin paper tenen al mar perquè hagueu considerat que eren els més idonis per l'estudi.
Bé, ens hem centrat en els cocolitòfors i els foraminífers planctònics. Els cocolitòfors són microalgues i els foraminífers són organismes unicel·lulars, són protistes, que també construeixen una closca calcària de carbonat de calci com els cocolitòfors. I els hem escollit per tres motius principals. En termes ecològics, perquè aquests organismes són els principals productors de carbonat a tots els mars i oceans, i a més el seu esquelet accelera aquest transport de carboni cap a l'oceà profund, actuant com a enllaç biogènic perquè la matèria organitza en aquestes estructures i com pesa més i s'enfonsa més ràpidament. I tot i que representen una part del plàncton, la resta dels organismes no tenen aquestes estructures dures, sí que la seva diversitat se relaciona amb la dels altres grups i això permet indirectament captar tendències generals. En segon lloc, perquè són bons traçadors ambientals, ja que responen molt ràpid a canvis de temperatura, contingut o estructura de la columna d'aigua. I tercer, perquè tenen un registre fòssil excel·lent i la combinació d'aquests tres factors els converteix en organismes ideals per entendre el passat, interpretar canvis actuals en els canvis de diversitat i també construir models.
Uh-huh. I quins resultats o conclusions heu obtingut fins ara a través d'aquest estudi?
Bueno, els resultats mostren que els dos grups estan responent de manera diferent als canvis que estem observant. Els cocolitòfors observem sobretot des de la segona meitat del segle XX un augment de la diversitat i una reorganització de la comunitat. Espècies que abans eren dominants han disminuït, mentre que altres típicament d'aigües més càlides els estan substituint. En canvi, els foraminífers mostren una disminució de la diversitat. I també observem indicis d'una menor productivitat. I creiem que això està relacionat amb l'augment de la temperatura i períodes d'estratificació més llargs que redueixen l'hàbitat necessari per a algunes espècies. I en conjunt el que veiem és aquesta reestructuració de les comunitats planctòniques en paral·lel a l'escalfament del Mediterrani.
Esteu veient l'aparició d'altres espècies que no són pròpies d'aquí del Mediterrani?
No. De fet, les espècies sempre no en reportem cap de nova, simplement el que canvien són les proporcions, que han estat sempre com estables durant molt de temps i ara és quan totes aquestes proporcions comencen a canviar.
Uh-huh. I ara, amb aquestes conclusions que vosaltres heu tret, quin procés vindria ara, a part de continuar aprofundint en aquestes investigacions i aprendre més de com està evolucionant? Perquè si la tropicalització del Mediterrani és un procés que ara ja està en marxa, significa que ja només podem mitigar els danys o que podem fer-ne una reparació? O encara és aviat per treure conclusions?
La tropicalització ja és un procés que ja està en marxa i està directament relacionat amb les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I encara que reduïssin dràsticament aquestes emissions avui mateix, el sistema climàtic no s'estabilitzaria o retornaria als nivells preindustrials, ja que el sistema té una inèrcia i els canvis continuarien durant dècades o fins i tot segles. Però això tampoc vol dir que estigui tot decidit. El futur dependrà molt de les decisions que es prenguen ara. I no és perquè no és el mateix un escenari en reduccions ràpides de les emissions que un escenari de continuïtat. I el repte és gestionar aquests canvis de manera que mantinguem la funcionalitat i la biodiversitat dels ecosistemes al màxim possible.
Mm-hmm. Doncs, Arturo, moltes gràcies per venir a explicar-nos aquest estudi molt interessant sobre aquesta evolució de les poblacions planctòniques aquí al Mediterrani i com estan afectant aquesta tropicalització, que nosaltres ja n'hem estat parlant àmpliament des de diversos estudis, diversos especialistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Molt de gust, un plaer.
I que tinguis
gràcies
molt
per la feina.
Que tinguis molt bona tarda i espero que podem tornar a parlar aviat amb més informacions i més profunditat.
Igualment. Bona tarda.
Aprenem a pescar. Aprenem a cuidar el mar. Amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
I arribem a la darrera etapa de l'espai dedicat a la pesca responsable. Avui aprofitarem per fer un repàs i posar la cirereta a tot el que hem parlat aquests anys. Sergi.
Sí, Marina, evidentment toca acomiadar aquesta secció, però no ho farem sense tornar a posar sobre la taula algun o molts dels temes de què hem anat parlant, com una mena d'epíleg d'aquesta secció que us hem portat aquí a la Randa Mar. Us hem portat cada dues setmanetes, des de dimecres a cada dues setmanetes, amb en Fede Valls. Fede, molt bona tarda. Hola, Fede.
Crec que...
No,
ara sí podem escoltar en Fede. Molt bona tarda.
Hola.
Hola, Fede.
Sí, em sentiu, no?
Sí, et sento. Doncs dèiem això, que darrera secció de la temporada i ho volíem fer com una mena d'epíleg, una mena de repàs al que hem anat tractant durant aquests anys aquí a la Randa Mar.
Exactament. Doncs això farem. Uh-huh. Recordar en primer lloc, que per nosaltres la pesca recreativa és sempre una porta oberta a la natura, que vivim la pesca recreativa des de la natura, des del respecte, des del coneixement i des de la responsabilitat. Aquest és el primer que hem intentat sempre transmetre, no? Que és el respecte per les altres activitats que es desenvolupen a la costa i al mar, vale? Respecte pels animals i sobretot doncs, pel compliment de les normes.
Estàs parlant, això pot semblar fàcil, però no ho és. Primer, perquè som molts, a mar també som molts, i a vegades costa que la gent, perquè de fet és malament, no? Però pot semblar fins i tot que el que es practiqui des d'un punt de vista responsable sigui la contracorrent d'un altre gran camp, de que la gent moltes vegades no està per parar-se, aturar-se i pensar que estem fent malament.
Certament, però jo crec que el fonament de tot ens hem de basar en que la gent és bona.
Uh-huh.
Ens hem de basar en que la gent que no fa les coses bé és per desconeixement, per això d'aquí el programa, vale? I per aquest motiu hem estat sempre doncs, donant aquests consells, no? Recordeu, hem parlat de talles mínimes, hem parlat dels ormejos adequats, de les èpoques de l'any, del manteniment, un tema molt important que ha sigut fer les coses sempre amb seguretat.
Mm-hmm.
Vale? Mm-hmm. Bueno, pensem que nosaltres que ens diem pescadors responsables, una de les nostres tasques és, a la mesura del possible, el nostre petit paper, educar.
Educar a fer-ho bé i també portar les eines, no? Perquè la mateixa associació moltes vegades és font d'eines de documentació envers les talles mínimes, d'estar present a les taules de cogestió, d'estar present en aquests debats, no? En portar una pesca cada cop una miqueta millor.
Exactament, tu coneixes bé. És una de les tasques que pensem que qualsevol tot pescador responsable ha de fer, no? El fet de, ja que estem en contacte permanent, doncs, a vegades menys el que voldríem, amb la natura, amb els peixos, doncs que tota aquesta activitat que fem serveixi per recollir dades que puguin servir a la ciència, no?
Uh-huh.
Tant per monitoritzar l'estat dels peixos com per altres paràmetres que tenim a l'abast i que posem sempre a disposició del científic, no? Això serveix també, evidentment, doncs, per conèixer millor els peixos, conèixer millor els ecosistemes i, evidentment, per fomentar respecte, no? Com va dir en Cusó, uh-huh. Estimem i respectem allò que estimem, però no podem respectar ni estimar allò que no coneixem, no? I, per tant, doncs, obrir aquesta porta al coneixement és molt important per nosaltres.
Fede, a mi em va copsar quan parlàvem, hem parlat moltes vegades de la captura i solta com una de les opcions, evidentment, per la pesca responsable, i una vegada ens parlaves de que ens poséssim una miqueta en el punt de vista del peix, què li suposava estar aquella estona que està a fora de l'aigua, no? El fet de que l'haguem de manipular el menys possible i el fet fins i tot de com deixar-lo caure i de lo que implica pel peix caure des d'aquella alçada de la barca.
Sí, efectivament, tenim poca empatia amb els peixos. Les senyals que ens fan, les interpretem a vegades de forma equivocada, o que parlàvem dels colors i tal, i certament doncs, la captura i la solta s'ha de fer d'una forma responsable, garantint el benestar animal. Això significa la mínima manipulació, la màxima cura, el peix només sortir a l'aire comença a assecar-se, comença a enganxar-se-li les brànquies perquè no estan en contacte amb aigua, comença a pujar la temperatura i, sobretot, l'efecte aquest de la gravetat. No viuen sota el mateix efecte de la gravetat que nosaltres, estan en a l'aigua hi ha una per químics, això del grup que ocupa, totes aquestes coses que es van ensenyar a la secundària, o abans, els que són més grans, doncs que impacten molt sobre els peixos, i per tant, una caiguda d'un peix, allò que pot manipular-lo, caigura a la borda del barco, doncs és una mala praxis, no? Els peixos que pesquem per deixar anar, perquè hem fet la foto, o perquè no l'hem de consumir, o perquè fa la, no té la talla mínima, els hem de tractar molta cura, igual que hem de tractar de menys corals que hem de consumir. No allargant el patiment i intentant doncs, que tinguin una mort ràpida. No una mort en patiment.
Una mort ràpida, també n'hem parlat, també hem parlat en un programa també que vam fer especial de la bona conservació, que una de les... Sempre ho dius tu, no? Una de, que això també entra dintre de la pesca responsable és el fet de gaudir a la cuina del que, del que, del que pesquem.
Exactament. No tan sols mengem peixos els que es pesquem, menja una part molt important de la societat d'Espanya i Catalunya també, evidentment, és un país deficitari de peix. Mengem sol el 25% del peix de les nostres costes, la resta de la fora. I recordeu que del 100% del peix només un 1% és autoconsum de peix de pesca recreativa, ¿vale? I gaudir-ne, pels que tenim la sort de poder menjar peix fresc, és un plaer i cal fer-ho bé. És curiós que el peix més consumit a Espanya i a Catalunya sigui el salmó. Molt curiós.
Sí, sí, no, suposo allò, no? També l'educació de... clar, a mi m'ho van ensenyar de petit, a tu suposo que encara més, allò de triar el peix i de triar-te les espines i saber per on l'has de treure, també com una mena d'aprenentatge, igual que manipules una costelleta de xai.
Ni més ni menys. Per mi és un dels plaers de menjar el peix, no? Aquesta litúrgia, no? Passa que la litúrgia, doncs, avui en dia no és una cosa que es porti gaire, no?
No, perquè requereix
però
calma.
Exactament.
Requereix calma i no la tenim.
La litúrgia i la gastronomia van de la mà, i la pesca també presida aquesta litúrgia.
Hem parlat també de ciència i pesca. Hem parlat del Data Collection, d'aquesta iniciativa entre la CPR i l'Institut de Ciències del Mar, que ja no sé a quin volum de dades ha arribat, però déu-n'hi-do. I també de la tasca que feu vosaltres amb el Scientific Angler Tagging Tour, en aquest cas, versus la tonyina vermella.
Sí, hem parlat de tot això. Hem parlat de l'important que és aquesta col·laboració, tant una com l'altra, han permès tindre moltes dades. Amb el tema del Data Collection fins i tot ha servit per identificar alguns peixos mal anomenats espècies invasores, com si ells fossin els que ens envaïssin, no? Estava escoltant el tema de la tropicalització del Mediterrani. Els peixos que canvien de zona no ho fan perquè siguin invasors, ho fan perquè no tenen més remei que moure's per buscar hàbitats que estiguin d'acord amb els seus rangs de temperatura, de salinitat, de moltes coses, no? I amb el Tagging Tour, doncs, sabeu que fa anys que hi treballem, portem marcades 170 tonyines, amb col·laboració amb l'Iframer i també amb l'ICATMAR, i, bueno, doncs, estem contents perquè no tan sols col·laborem amb la ciència, sinó que a més eduquem els pescadors, no? I això és una escola, doncs, d'aprendre a fer les coses bé i ampliar el coneixement sobre el mar.
Fede, com veus tu la pesca responsable en un futur? O sigui, d'aquí a pocs anys, posem, d'aquí no gaires anys, quina ha de ser l'evolució que n'esperes? I sobretot, moltes vegades amb el que diem, no? Amb els punts de vista de la gent, moltes vegades també les friccions o entre pesca recreativa, entre pesca professional, totes aquestes normatives, aplicacions, etc., que han anat sorgint aquests últims anys, com ha d'anar evolucionant tot plegat?
Bé, jo sóc optimista, de mena, no? I per tant, doncs, crec que la pesca recreativa evolucionarà cap a on ha d'anar. La pesca recreativa per mi té tres grans parts, no? La primera és l'astronomia, aquest autoconsum personal, no? La gent que té una canya, té una llicència de pesca i té el mar a prop, doncs té el dret de complir la norma per al seu autoconsum, no? I aquesta, doncs, evoluciona perquè la gastronomia està evolucionant, estem treballant molt, tota l'astronomia, anem a dir, de quilòmetre zero, i dintre de l'astronomia de quilòmetre zero està la pesca recreativa, anem a dir, local, no? En segon lloc, la pesca recreativa està evolucionant cada vegada més cap al coneixement, ¿vale? És a dir, com una manera de descobrir la natura i de col·laborar amb la ciència, ¿vale? i aquest és el futur camí de la pesca recreativa. Com evolucionaran les relacions amb altres pesqueres? Bé, avui en dia, abans es gestionava per tipus de pesca, per modalitat, avui ja no es gestiona per modalitat, avui es gestiona en funció de l'estat de les poblacions, no? I quan una població està sobreexplotada, doncs els pescadors recreatius i els pescadors professionals han d'anar de la mà. Han d'anar de la mà per pescar amb responsabilitat, per pescar de cara a la conservació i que aquests peixos doncs continuïn. Ja sabeu que hem parlat moltes vegades de les talles mínimes. Si som capaços de pescar amb responsabilitat, si som capaços de pescar després que els peixos s'hagin reproduït, si som capaços de no alterar els hàbitats, tant la pesca comercial com la pesca recreativa tenen futur. I el futur de la pesca es fonamenta en la necessitat de proteïna animal i una part de la proteïna animal que consumim prové del mar. I estic segur que seran prou intel·ligents com a gènere, com a espècie, per poder ser capaços de canviar allò que no estem encara fent bé.
I, evidentment, la importància dels que comencen, no?, dels pescadors joves, del nou relleu, allò que... No sé si m'acaba d'agradar molt la paraula, això del relleu generacional.
No, a mi no m'agrada. Jo parlaria simplement de futur. Mira, precisament avui amb en Sergi, amb Sergi Lladó, també de la CPR, Casal, donant a conèixer el mar i la pesca a nens i nenes d'entre 4 i 8 anys, em sembla que era.
Fantàstic.
I quan sortíem ho parlàvem, no? Ells són els que han de fer el canvi, ells són els que tenen el futur a les seves mans, no? Bueno, també hi ha determinades tendències, a vegades n'hem parlat, d'influencers que el que generen és molta expectativa a pescar molt, a pescar peixos molt grans, però tot això està canviant i canviarà.
Fede, donar-te un cop més les gràcies per explicar-nos-ho tot en aquesta secció dedicada a la pesca responsable amb l'Associació Catalana per una Pesca Responsable. Que passis molt bon estiu.
Igualment, una abraçada ben forta a tothom.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara fem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.
I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million, did own girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul.
Són les 5 notícies. En marxa el servei de socorrisme a les platges de l'Escala. El servei s'ha posat en funcionament.